quarts de dues, això és el migdia COPE Catalunya i Andorra. Avui, amics, ara mateix està a l'estudi on ens visita un animal de ràdio. Una d'aquelles espècies que mai han estat protegides, que han fet el que han volgut en la selva de les zones, que va ser capaç de sobreviure en el desert de la ràdio de 1979 a 1985. Era una època en la que cap organisme de control radiofònic sancionava per posar música del Fari i després dels Beatles. Anys que podies fer un programa de ràdio que escoltaven nens, adolescents, pares i avis. Posar la música que volguessis sense consultar el teu cap de programes. Eren aquells feliços anys 80 sense radiofórmules musicals disposades a repetir dia darrere dia les mateixes cançons i així hasta l'infinito. Aquell 1979, Adolfo Suárez guanyava les eleccions amb l'UCD, Margaret Thatcher era escollida primera ministra de la Gran Bretanya, Nicaragua vivia la seva primera revolució, Teresa de Calcuta rebia el Premi Nobel de la Pau i s'emetia per primera vegada a través de Ràdio Barcelona Caspe Street, presentat i dirigit per Charlie Diego.
No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal?
Com estàs, Charlie Diego?
Estic fantàstic i encantat d'estar amb dos monstres de la ràdio, com has demostrat a l'entrada. Ara, primer m'he collonit, perquè és un animal, i dic, a veure què he de comptar ara.
Si fossis animal, què series, Charlie?
Racional. I soc.
Però a vegades és millor ser irracional, no?
Si fos...
Si fos un animal, què?
Ara mateix, un esquirolet. Perquè són molt monos.
Però ja saps per què t'he posat el lleó i per què ets un animal de ràdio? Perquè tot va començar una vegada, que vas veure un anunci a la premsa que posava "Eres de raza radiofònica?"
Efectivamente, Pepe Collado. Soy de raza radiofònica como tú y como Montse Rodríguez, mi locutora favorita.
I va començar tot a partir d'aquest anunci a la premsa, no?
Sí, allò que diuen, jo venia por de l'anuncio, en el meu cas és veritat. A vegades em fan la pregunta i diuen, i com vas entrar a Ràdio Barcelona? I esperen a millor una història fantàstica de que algú anava amb un cotxe per Manresa i va posar la ràdio i va escoltar el Charlie. Doncs no, vaig ser jo proactiu que vaig dir... Sí, sóc de raça radiofònica, vaig fer unes proves i no les devia fer tan malament que em van cridar, però les proves ja se sap que un està sempre per sota del seu nivell. I a sobre era jovenet, o sigui que...
Quants anys tenies?
Devia tenir 21 anys.
O va anar amb pantalons curts?
Sí.
Com ara?
Allò que vas fer des del 79 al 85, per cert, 79-85 i el 86, Charlie Diego i jo ens vam conèixer.
Efectivament.
El 86,
gràcies
és
a la gran Rosa Maria Sardà, els dos vam poder treballar al costat d'ella a Televisió Espanyola amb aquell fantàstic Ahí te quiero ver, el de l'Honorato. Tothom quan li digui te quiero ver diu, Honorato.
Recordes quants milions d'espectadors tenia el programa, Charlie?
Doncs entre 12, 13 i 14 milions.
14 milions d'espectadors. Sí, cada vegada que posàvem la tele el Charlie i jo, puc dir la paraula, Montse? Acollonits, realment, perquè 14 milions de persones t'estaven mirant.
Però jo el vaig conèixer el 90, no? Devia ser el 90, Antena 3 Ràdio.
Antena 3 Ràdio,
clar, a mi, em sotava molt perquè m'han dit Charlie Diego, clar, tothom el coneixia per TV3, el tio tan guapo, això moreno...
Si lo tenia todo como ahora.
Igual. I jo deia, què dices? I dices, sí, a ver si puedes estar con el programa. Jo anava una mica...
No, perquè tu ets humil, però tu ja tenies allà, ja tenies tables, com vas venir.
Sí, però era difícil, perquè tu eres un tio molt conegut i continua sent aquí a Catalunya.
Sí, perquè fa 40 anys que no faig ràdio i 20 anys que no faig televisió.
Sí, encara.
Soc molt agosarat. Per això faig presentacions de Barcelona, a Mataró, a Terrassa...
Sí, no pares, estàs on fire.
A tot arreu, i fot el programa, fa tant temps que no surto, però és igual, estic present a la memòria de la gent i em sento molt estimat. Això és molt reconfortant.
I tant.
I la música.
La música,
esclar.
Escolta, què et fa? Et provoca vertigen o alegria que els que escoltaven el teu programa fa tants anys tenien 20 i ara tenen 60?
Home, alegria de que en tingui 60, no, preferiria que haguéssim plantat els 20 i tinguéssim 20 anys, jo 19,
sí.
Però em reconforta, una, que hagin sobreviscut durant tants anys, que continuen estimant la música i que continuen recordant aquelles emocions que vam passar conjuntament, jo des del micròfon de la ràdio i ells des de casa, des del cotxe o on estiguessin.
Jo no t'ho he dit mai, però jo escoltava Casper Street.
Ja has trigat 40 anys a dir-m'ho.
A dir-m'ho, sí.
Tu amb qui estàs?
Cada dia
em
sorprèn,
No, però jo recordo els teus programes de Casper Street i jo recordo, et lligava a tu a Castelló Rovira.
Sí.
Per mi era Ràdio Barcelona, sí. Eres tu, era Castelló Rovira, sí. Era Don Pollo,
sí.
era Mario Beut, sí. Per mi tot allò era el món de la ràdio, que bé, jo no, encara no estava jo feia algunes cosetes a Ràdio Sabadell, però jo no m'imaginava que acabaria com ara, que porto 28 anys, 26, presentant el magazín local, vull dir que al costat de la Montse, vull dir que...
Doncs esteu fantàstics.
Bueno, 28 al costat de la Montse no,
ja t'agradaria, antes
col
Charlie.
Ara, així estaves a Ràdio Sabadell també,
sí.
Jo fill de Terrassa i la Ràdio Sabadell, sempre...
Sí.
Bueno, Charlie, segurament tu que ets un home de ràdio que portes molts anys, has vist un canvi important?
Molts anys sense fer-ne,
però des que vas començar la ràdio, el que li agrada, sí. La ràdio li agrada fins a la mort, però veus canvi ara que estàs visitant, tot i que tu tens una empresa de comunicació i sí. Vas als estudis i veus a la gent, ha canviat molt la ràdio, com la trobes tu?
Tot ha canviat moltíssim, tot ha canviat, la tele ha canviat, la ràdio ha canviat, la gent ha canviat, els carrers, les fisonomies de les ciutats,
sí.
Jo vaig treballar 2 anys tremendament intensos a Ràdio Manresa. Mm. Estimo molt Manresa. I és clar, la Manresa d'ara, a la de fa 40 anys, no té res a veure. Dic, aquí? Què hi ha ara aquí? Oh, però aquí no hi havia... Aquí, o sigui, tot és nou. I també és nou, és que la ràdio ha evolucionat. Jo no sóc dels que pensa que qualsevol temps passat era millor.
Mm.
Però amb algunes coses, sí. Per exemple, amb la música,
clar.
Era millor els 70 i els 80 que ara de carrer. I a més, segur que m'ho reconeixen la majoria d'oients vostres, que són milers com la Ita Quirover. No? Bueno, la Ita Quirover eren milions.
14 milions.
I a més, en el format, no? Perquè estem parlant dels CDs, no existien, eren els LPs i els singles.
Exacte, sí. I després, quan jo vaig començar el Casper Street de Ràdio Barcelona, no hi havia fórmules. O sigui, la Fórmula 1 no sé si existia.
O sigui, els 40 no existien.
No existien. I van començar a existir els últims anys que jo feia el Casper Street. Coexistien, però esclar, ells els punyeters estaven a la FM, freqüència modulada, amb un so estratosfèric. I jo amb un pont de galletes que era l'AM, o una mitjana que se sentia interferències de tot arreu.
Sí.
Tenia mèrit escoltar la ràdio quan fèiem una mitjana, que encara existeixen els
dies. Sí, però...
Aquí en tenim una,
Copa en teniu una, això us ho va dir. I a més, tothom vol...
783 OM.
Sí, doncs tothom vol tenir alguna emissora d'ona mitjana, perquè és història de la ràdio,
i
encara hi ha molta gent que la segueix, pel que sigui.
Escolti, que no hem vist el títol del llibre. Gràcies per la música, Memòries...
Jo he venit per el llibre, com deia l'umbral.
Gràcies per la música de Memòries d'un locutor d'èxit. Ara ens expliques una mica com neix la història del llibre, però quan tu començaves amb tot això, clar, avui en dia truques per telèfon, al mòbil, escolta'm, tens contactes, però com t'ho feies tu per portar gent com El Puma, Mecano, Manolo Otero, gent que...
Eddie Grant... Roger Hodgson de Supertramp,
també, Claudio Maglioni,
Albert Hammond, tinc devoció per una vegada que el vaig entrevistar a l'estudi.
Sí.
Albert Hammond no anava a la ràdio, feia entrevistes, ja era una gran estrella.
I com t'ho feies?
Jo crec que era un tema que tenia molta potència, molta força. El programa tenia molta potència i molta força a l'emissora, deien la primera i la número 1, i era veritat. Jo hi posava moltes ganes i si tenia una mica de talent li posava tot. I aleshores tot aquest còctel, en una època que hi havia poques ràdios, ara jo hauria de competir contra els dragons de la Targaryen, no? Però ara, contra Netflix i contra tot. Hi havia unes quantes emissoretes, ho sabeu, Ràdio Joventut, Ràdio Nacional, Ràdio Miramar, algunes emissores de ràdio, poques, la tele devia haver-ne una, Televisió Espanyola, en blanc i negre, Joaquim Prat, Laura Valenzuela, i és clar, amb aquest panorama, diguéssim, fer un programa per gent jove, amb tants artistes nacionals i internacionals, doncs et feia que la gent et seguís, no? I m'ho feia estant molt a sobre de les companyies de discos també, és a dir, perquè el programa crec que tenia milers de seguidors, tenia molt d'audiència. audiència. Però a banda d'això, jo no m'enfiava solament amb els... Jo trucava, els anava a veure, o dinava amb ells, i, escolta, el bosser me l'has de portar, i he de donar-li el disc d'or, perquè estava tot el dia pendent. Jo vivia tot el dia pel programa.
I com era possible allò que hem dit al principi, de que posaves el Fari, los Beatles, i la gent estava encantada? Perquè, clar, primer els oients del Fari encantats.
Exacte.
I després, quan posaves els Beatles, els oients dels Beatles també encantats.
I posava els Beatles de debò i posava el Fari de debò.
Exacte.
Perquè era una època molt eclèctica, que no hi havia especialització. És a dir, no hi havia música en català, música en castellà, música en anglès, música dels 70, música dels 80,
música
en espanyol. Era música, i tenia pocs canals de projecció la música. Per tant, ho havien de posar tots. Jo només hagués posat alguns, i jo volia arribar, a més, ser molt transversal. I volia arribar a tota la joventut. No solament, aquesta va ser una de les claus. El meu programa no era un programa de fans. Altres sí que eren només de fans.
Sí.
El meu, hi havia també les fans de Tequila, de Bosé, de Mecano, de Leif Garrett, de Mabel, de Pedro Marín, hi eren. Però també hi eren AC/DC, Dire Straits, Phil Collins, Genesis, Peter Gabriel, tots els altres, i Bon A.M. Estava en el programa. Hi ha una foto fantàstica al llibre, que n'estic orgullós, amb Bobby Farrell, no? Perquè Bon A.M. han significat.
Però cantaven de veritat o no?
Ell sí. I ell sobretot es movia de veritat. Sí.
I com surt la idea de dir, perquè tu has estat molt de temps pensant en fer aquest llibre, no?
Sí, molts anys.
Tu has repensat molt, per què? Perquè tenies por, no sabies
no,
ben bé
no,
com
no,
estructurar?
No, jo no tinc por mai de res. Fixa que estic aquí amb el Pepe sense saber que em preguntaran
los leones.
No diguem por, diguem una altra vegada.
No he demanat les preguntes abans d'entrar.
És veritat, no l'has demanat.
No tinc por.
Però et feia respecte.
No, volia tenir temps de fer-ho en perspectiva. 4 dècades més enllà ja està bé. Volia tenir temps, encara que ho hagués de fer per les nits i al cap de setmana, perquè el meu dia a dia també és intens, i crec que l'edat seria un insult fer unes memòries als 30 anys, als 40, als 50. Ara ja tinc l'edat i, bueno, ho escric ara, però no sé què em passarà l'any que ve. Per tant, ara tot estava de cara per fer-ho.
Una pregunta que no sé si em podràs contestar. Per
sí,
què amb el llibre Gràcies per la música, memòries d'un locutor d'èxit, Charlie Diego...
No.
Charlie Diego, ha estat un plaer compartir amb tu aquests minuts i compartir aquell any 1986, que no se m'oblidarà mai, doncs aquella feina a televisió amb la Rosa Maria Sardà, que jo l'estimaré per sempre.
Clar.
Gràcies, Charlie.
Gràcies a vosaltres.
Endavant, Charlie.
Gràcies.